De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
L'Aixopluc amb Roser Urgell.
Doncs per fi ha arribat Sant Jordi, el dia del patró de Catalunya i també la celebració del Dia del Llibre, una de les festes més típiques per als catalans i que celebrem amb més il·lusió i estima, ja que entre altres coses també és el nostre dia de Sant Valentí. Aquest any, després de dues edicions passades pel confinament i les restriccions de la pandèmia, sembla ser que la jornada es podrà celebrar amb una mica més de normalitat. Hem parlat amb el Gremi de Llibreters de Catalunya i amb dues llibreries de Girona i de Tarragona per saber com es presenta aquest Sant Jordi 2022. El Gremi de Llibreters és el representant oficial del sector, és l'interlocutor davant de les administracions que, per exemple, representa el sector o presta serveis també als seus agremiats de tot tipus, ja seria assessorament o serveis de creació de projectes, etc. En Maria Marín, secretari tècnic del Gremi, explica com va començar a celebrar-se Sant Jordi juntament amb el Dia del Llibre.
El Dia del Llibre, quan va néixer fa gairebé un segle, se celebrava la tardor, i en temps de república es va traslladar el 23 d'abril, que ja celebrava Sant Jordi des de feia segles. I, per tant, tenim una diada en què conflueixen moltes festes. El gremi és l'encarregat de donar les orientacions, la manera de funcionar, per organitzar la part professional del Dia del Llibre arreu de Catalunya. I en el cas de Ciutat de Barcelona, històricament, és qui feia les tramitacions dels espais, de les parades, dels espais professionals, de les ubicacions, etc. Sempre d'acord, naturalment, amb l'Ajuntament, perquè són els ajuntaments els que tenen la competència exclusiva de l'ocupació de via pública i de concedir les llicències.
I al programa d'avui també comptem amb les vivències de dues llibreries del territori per conèixer com han passat aquest temps de pandèmia, però sobretot per saber com han preparat el retorn de la Diada de Sant Jordi, un dels dies més importants del seu calendari. Escoltem el Ricard Espinosa de la llibreria La Capona de Tarragona i l'Aaron Sánchez de la llibreria Geli de Girona presentar les seves llibreries.
La llibreria La Capona és una llibreria d'una ciutat mitjaneta, més aviat petita, Tarragona doncs, té uns 110.000, 120.000 habitants, i és una llibreria generalista, vull dir, no podem estar massa especialitzats, no tocar una miqueta de tot. Tenim disponibles uns 250 metres quadrats i tenim molt de fons de llibre i sobretot toquem molt el llibre local i els autors locals, això és la nostra especialitat.
Llibreria Geli de Girona es va fundar el 1879 i continua resistint a la seva mateixa ubicació al cor del barri vell de Girona. Des de 1879, venent llibres prohibits durant les dictadures, resistint guerra i bombardejos, i en aquests moments una pandèmia mundial. Són més de 143 anys d'ofici al servei d'aquest gran plaer que és la lectura.
Sant Jordi arriba carregat d'il·lusió, principalment perquè és una de les festes més importants de Catalunya, com ja hem comentat, però aquest any amb molt més motiu, ja que per culpa de la pandèmia de la Covid no es va poder celebrar el 100% en els últims dos anys. Les expectatives per a la cita 2022 són molt positives.
Enguany la diada serà molt inèdita. El 2020 no es va celebrar i va ser la primera vegada a la història que no es podia celebrar, perquè fins i tot en temps de guerra ens costa que es va celebrar Sant Jordi, encara que fos en condicions molt dures i precàries. 2021 el vam fer, però hi havia Covid a Malsa, hi havia retrocés, hi havia una sèrie de restriccions molt dures. No hi va haver Sant Jordi, en el sentit que no hi havia festa per les entitats, pels diversos col·lectius, només hi va haver Dia del Llibre, només professional i cadascú en la seva població. Aquest any és una barreja, no hi ha restriccions, i de fet la setmana vinent cauen algunes restriccions o limitacions referents a la Covid, i per tant hem dissenyat una configuració d'ubicació d'espais professionals per al món del llibre, separats de la resta d'entitats que aquest any sí que celebraran Sant Jordi, per evitar aglomeracions i facilitar al màxim la circulació dels fluxos de la gent, perquè no hi ha restriccions, però continua havent-hi doncs, la presència de Covid, i per tant la disposició física i logística és un pèl diferent.
Les expectatives són molt altes perquè portem dos anys, així una miqueta el primer any que no vam poder fer Sant Jordi i l'any passat que el va fer d'una manera molt restringida i clar, l'afluència de públic no va poder ser la que és habitual per aquests dies. Confiem molt en aquest Sant Jordi, creiem els dits, creiem que si hi ha un Sant Jordi ja abans de pandèmia, similar al 2019.
Aquest Sant Jordi de 2022 serà encara un Sant Jordi com els de l'època prepandèmica, amb moltes ganes, molta il·lusió, una miqueta de por pel que pugui passar, però pel que hem notat entre les persones que venien aquests dies, hi ha moltíssimes ganes de tornar a fer vida, de tornar a recuperar carrer, llibreria, i Sant Jordi, que ha sigut sempre un punt de trobada, la gent en té moltíssimes ganes i nosaltres també.
Si l'any passat amb restriccions i amb controls d'aforaments, en circuits marcats, va anar molt bé, fins i tot a nivell de compra i venda i de facturació, perquè es va arribar a un 92, parlo de memòria, però una cosa així, un 93% de facturació respecte abans de pandèmia. Creiem que aquest any, tot i que mai fem previsions i tot és complicat, s'escau en dissabte, molta gent baixa de Barcelona, però també molta gent en altres llocs, estem convençuts que serà un èxit.
Podríem dir que un dels actuals enemics per les llibreries és Amazon. Recordo una portada del New Yorker que es va fer bastant viral a les xarxes fa uns pocs anys, tot i que la portada és del 2008, on sortia una persona obrint una llibreria, aixecant la persiana, i a l'edifici del costat una persona recollint un llibre al repartidor d'Amazon. I les dues persones es miraven entre elles com fent una crítica, no, a la repercussió negativa que Amazon tindria sobre el petit comerç, ja siguin llibreries o altres botigues. Però per Sant Jordi potser hi ha gent que adquireix els llibres per internet, podria ser, no?, a través d'aquesta plataforma, però l'acostum és fer-ho en llibreries, ja que és un dia on comprar llibres és molt més que una tradició.
Amazon és amic de tothom, segons tinc entesa, perquè aquí ven de tot, hasta cotxes, em sembla que aviat ven ja. Sant Jordi és una data molt especial, i segur que es deu notar alguna cosa, però no, aviam, no és el dia que notem Sant Jordi a la competència de les plataformes, ho notem poder altres dies de l'any o altres èpoques, que no són d'allò, però és que Sant Jordi és un dia tan especial aquí a Tarragona i a Catalunya, que doncs és un dia de festa, eh? Que la gent surt al carrer, surt a mirar, surt a passejar, surt a comprar. No compta. Aquestes grans plataformes, el dia de Sant Jordi, no fan competència perquè no poden fer competència.
El veritable perill per les llibreries és la desaparició de lectores i lectors. Que la gent i la societat en el seu conjunt progressivament llegeix menys literatura. Amazon és el reflex de la societat en la que estem actualment. És aquesta lectura massiva, aquest consum massiu, però que en realitat és buit de contingut. Ho volem ara, 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 però en realitat no estem. Hem de gaudint del que rebem o del que experimentem. I Amazon és, d'alguna manera, una bèstia terrible de l'explotació laboral dels seus treballadors, de la destrucció del petit i mitjà comerç, però també una fórmula d'acabar amb com hem entès la vida, la calma i el plaer de les petites coses.
Per Sant Jordi, de fet, ja es nota els dies previs, la venda de llibres augmenta. I augmenta tot tipus de llibre, eh? Augmenta la poesia, augmenta l'assaig, augmenta la literatura infantil i juvenil, augmenta la ficció, augmenten tots els gèneres i augmenta tant el llibre en paper com el llibre electrònic, augmenta tot perquè, de fet, estem un mes parlant de llibres i esperant aquesta festa que va més enllà del món del llibre, doncs perquè Sant Jordi és una festa cívica i que viu tothom, els 957 municipis del país. Per tant, Amazon suposo fa el mateix com un operador qualsevol. La qüestió no està si és paper o si és audiollibre o si és un format digital que llegim damunt d'una pantalla talla amb qualsevol dispositiu. El problema d'Amazon és un altre. És un tema de la seva política d'empresa, de la seva política de logística, de les quotes de mercat que agafa. El tema d'Amazon són les seves praxis, no el fet que sigui un tema digital.
Per tant, el dia de Sant Jordi pugen molt les vendes, sobretot del llibre imprès en paper, ja que és típic anar a passejar pel carrer i mirar les paradetes on hi ha els llibres. És difícil realment no acabar adquirint algun, ja sigui per a consum propi o per regalar-lo.
I tant, creixen molts més llibres. Aviam, no estic parlant d'allò, però en un dia sol, el dia de Sant Jordi, i el que va sortir abans, la venda dels llibres pot ser la d'un mes normal de la venda d'una llibreria. És espectacular. Es venen moltíssims llibres, sí.
Tot puja, tot i així, El volum del llibre en paper és molt superior d'una manera vegada respecte al llibre en digital. Estem parlant d'un 92% sobre un 8% a favor del paper en el global, tret d'àmbits molt segmentats, com pot ser la literatura científica o determinats llibres de caràcter molt professional que tenen un pes sobretot digital, però que tampoc és el llibre de Sant Jordi aquest. I per tant, aquí és clar que si durant l'any ja és minoritari el llibre digital i predomina el paper en el llibre el dia de Sant Jordi cada molt més.
És evident que el dia de Sant Jordi la gent adquirirà llibres de forma massiva, per un costat, per tal de complir amb la tradició ben nostrada del llibre i la rosa, però també ja en els últims anys ho hem detectat perquè és una fórmula de recuperar vida. La gent crec que se n'ha adonat. Si alguna cosa n'hem tret d'aquesta greu crisi que ha sigut la Covid-19, ha sigut notar que se'ns escapa la vida entre els dits. Aleshores, la gent té ganes de recuperar la vida, de recuperar el carrer, de recuperar el contacte. El dia de Sant Jordi s'ha convertit, ben en els últims 3 anys, en una fórmula de recuperar els carrers, de recuperar l'espai públic, de recuperar la vida. Jo crec que Sant Jordi, més enllà de la venda dels llibres, més enllà de la venda de roses, és d'alguna manera un nou ritual de vida col·lectiva en una època on la vida col·lectiva progressivament desapareix i cada cop tenim més una vida solitària i individualitzada que ens està aterroritzant que sigui així per sempre.
A més, les llibreries organitzen per aquesta festa diverses activitats relacionades amb la lectura i l'escriptura aprofitant la diada, tant els dies previs a aquest dia com la mateixa diada de Sant Jordi. Des de la llibreria Geli de Girona i la llibreria La Capona a Tarragona relaten què és el que organitzen els dies previs a aquest acte, alguns ja anomenats com a tradició de cada any per abans de Sant Jordi.
Aquests dies de Sant Jordi hem organitzat la setmana abans cicles d'assignatures. Vam situar taules a l'exterior perquè així ho manen els protocols de seguretat per evitar aforaments, etc. Però ha sigut una veritable delícia situar taules al bell mig de la Rambla amb escriptors, com ja és tradicional en el cas de Girona, escriptors de Barcelona, que el dia de Sant Jordi signen els seus llibres a Barcelona i dies abans fan un recorregut per tot el territori de Catalunya. Hem tingut l'Empar Moliner, la Blanca Busquets, en Sebastià Alzamora...
Sí, nosaltres tenim, hem fet presentacions, la setmana passada vam fer una cada dia, el dia 20 fem una, el dia 19 fem una festa que cada any l'hem fet. Els 2 anys anteriors no ho podem fer per això del Covid, de la pandèmia, però enguany l'hem fet una festa que troba, venen uns quants autors i es troben amb els seus lectors. Això ho fem cada any, i ho fem el 19. El 20 també fem una presentació i després sempre fem activitats i coses. Clar, quan venen aquestes dates especials, no nosaltres, sinó tothom fa moltíssimes activitats relacionades amb el món del llibre, que és llàstima que sigui una vegada a l'any, però bueno, a veure si se'n parla aquesta vegada.
Hi ha moltíssims llibres cada any, tot i que per Sant Jordi sempre acaben apareixent uns quants com els més venuts, entre cometes. Són els que es fan més ressò o arriben més al públic gràcies a campanyes prèvies a la Diada. Des de les llibreries comenten alguns dels títols que podrien ser protagonistes en aquesta Diada 2022.
Suposo que hi haurà una miqueta el baròmetre dels més venuts, no? Suposo que seran els llibres aquests que més o menys estan funcionant ara a la llibreria, perquè doncs, ja són llibres que tenen un recorregut, no? Que podria ser, doncs, amb narrativa, la benvinguda d'Empar Moliner, un altre podria ser l'últim llibre d'Albert Sánchez Pinyol, que diu Mostra de Santa Helena, i un altre, el de l'Altassar, que deu ser el Mamut. Això més o menys amb narrativa, que seran els més o menys en català. En què no són narrativa, jo suposo que es vendrà força el de Toni Cruanyes, La Vall de la Llum, un de cuina, que doncs té molta gràcia, que es diu Cuina o Barbària, de Maria Nicolau, d'ara llibres, i podria alguna cosa relacionada, aquests llibres relacionats amb Rússia o amb problemes de que ara està passant a l'Ucrania, com Rússia, l'escenari més gran del món, del Manel Elias. Aquests podrien ser dels més venuts. Sortiran altres, com per exemple el món que ens espera de l'Oriol Mitjà, de Columna, és possible que doncs, també es dispari, o que el Premi Sant Jordi de Sergi Belbel en Moderna 17 també es comença a funcionar, vull dir que n'hi ha sortint uns quarts, però més o menys aquests jo crec que seran els més venuts que és Sant Jordi.
Les 3 lectures més importants d'aquest any en català són, sens dubte, el Mamut de l'Eva Baltasar, llibre que tanca la trilogia existencial iniciada per Magel i seguida per Boulder, amb l'editorial Club Editor, també d'aquesta mateixa editorial, el llibre estimat i apreciat del nostre amic Joan Lluís Lluís, que és el Junil, a les Terres dels Bàrbars. I finalment hauríem d'esmentar un llibre acabat d'arribar a les llibreries, que és el Vèncer la por, d'en Jordi Amat, una crònica increïble i imprescindible sobre el gran poeta Gabriel Ferreter i la seva tràgica mort arran de la depressió i el suïcidi.
No fem mai previsions del que es vendrà, ni de quin serà el més venut. Els 10 títols més venuts mai en la història del Sant Jordi, des que ho controlem en dades, superen el 6% del que es ven aquell dia. El titular és aquest, és que es venen desenes de milers de títols diferents en un sol dia. És a dir, que no som una societat d'un sol llibre, sinó de molts. I això, des d'un punt de vista cultural, és molt potent i és molt bo. I a més indica la potència de l'oferta editorial i de la densitat de la xarxa llibretera.
I per acabar aquest capítol de l'Aixopluc, els nostres convidats, l'Aaron, el Ricard i el Marià, fan les seves pròpies recomanacions per aquest any.
Si hem de triar un títol per aquest Sant Jordi, la qual cosa no és fàcil, perquè hi ha molts d'un lloc on no existeix l'esclavitud. Recomanarem Junil a les Terres dels Bàrbars, de l'escriptor nord-català Joan Lluís Lluís, Premi Òmnium d'enguany i que vam tenir el gran plaer de presentar aquí a Girona. Una preciosa utopia llibertària ambientada a l'època clàssica on un seguit de personatges van a la recerca d'un lloc on no existeix l'esclavitud.
Puc recomanar un altre que potser no serà un més venut, però que doncs m'agrada especialment el que ha arribat ara, és un que es diu Guilleries, l'autor Ferran García. És una novel·la rural, molt rural i molt fosca, de bandolers i de relacions dels bandolers amb els pobles, amb la gent, amb el personatge. És una novel·la bastant dura, perquè és molt dura, però està molt ben escrita i a mi m'agrada força.
Hi ha un llibre per tothom i hi ha un llibre per cadascú. Si es venen llibres diferents, no només perquè hi ha una indústria que fa i una xarxa llibretera que els sap explicar, exposar i prescriure, sinó és perquè cadascú de nosaltres podem tenir interessos en llibres diversos. A partir d'aquí, sí que recomanaria, comprem llibres per Sant Jordi que no sigui el que llegim habitualment. És a dir, si normalment jo llegeixo novel·la, atreveix-te amb l'assaig, atreveix-te amb poesia. L'altra recomanació que faria és preocupem-nos de buscar no només la novetat, sinó el llibre clàssic, el fons, allò que ens vagi construint i com més literari i més potència cultural ens pugui portar i més esforç ens hagi de suposar, més enllà del gust. És a dir, vull llegir una literatura, vaig a fer alguna cosa, m'exigeixi un esforç més perquè l'enriquiment i la satisfacció després hauran crescut de manera exponencial.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda. Bona tarda, amigues i amics. Aquest racó de les lletres d'avui el dediquem al poeta ucranià Taras Shevchenko, pare de la literatura ucraniana moderna. Taras Shevchenko fou, a més d'un reconegut poeta, humanista i pintor. Nasqué el 9 de març de 1814 a Morinci, a Ucrania, i morí el 10 de març de 1861 a Sant Petersburg. Comencem llegint un dels seus poemes. T'espantaràs, amor meu, si no ens tornem a veure? Quines paraules em diràs aleshores, la meva dolça estimada? No em reconeixeràs, o potser exclamaries: fou un somni el que jo vaig somiar, però m'alegraria, la meva dolça estimada, la meva felicitat. Aleshores, en recordar-me la joventut i el plaer del passat tan amarg, jo de joia ploraria, perquè no fou veritable tot allò que jo creia. Il·lusió perduda en plors, perduda en la llunyania. Taras Shevchenko nasqué en una família de serps, el pare del qual, malgrat la seva condició, sabia llegir i escriure. Quan Taras Shevchenko tenia 9 anys, morí la seva mare, i quan en tenia 12, el pare. Taras es dedicà a pasturejar i a treballar en un forn de pa, mentre dedicava el seu temps lliure a copiar en secret els quadres que veia a casa del seu amo, Vasili Engelhardt, el qual, en descobrir el seu talent per la pintura, se l'endú l'any 1829 a Vilna i després de la revolta polaca a Sant Petersburg l'any 1931, on el posà a estudiar amb el pintor Vasili Shirayev. Fou relativament poc el que Shevchenko va aprendre amb aquest mestre, però va tenir l'ocasió de conèixer l'artista ucranià Ivan Shevchenko, que li presentà a Karl Brylov, el pintor més de moda aleshores. Aquest aprecià les qualitats de Shevchenko i volé que fos el seu deixeble. Però estava prohibit a la Rússia d'aleshores que els serfs ingressessin a l'Acadèmia de Belles Arts. I així fou com alguns pintors russos i el poeta Vasili Sukhovsky intentaren obtenir la llibertat de Taras, que aconseguiren l'any 1838 després de pagar 2.500 rublos al seu amo Engelhardt. Brylov va reunir els diners pintant el poeta Sukhovsky, quadre que fou venut en una rifa entre els habitants del palau. Llegim un altre dels poemes de Taras. El segador. Arreu dels camps va el segador acumulant garbes en fileres. Els turons, no les garbes, són aquestes. Per on passa, xiscla la terra. Xisclen els mars ressonants. Tota la nit el segador recolecta, mai atura les seves mans ni dorm, cultivant sense parar. Afila l'espasa i passa, silenci i deixa-ho estar. Silenci. No li importa com es retorcen els homes, com les mans es despullen contra les dalles. T'amagaries en el camp o en la ciutat? On siguis, d'allà vindrà. Ell et cultivarà. Serf o arrendatari, gran o petit, cantant errant sense amics, tots. Tots inflaren les seves garbes que creixien en muntanyes. Fins i tot el zar hi anirà. I jo també la dalla trobaré, acovardat només darrere les barres de ferro. Ràpid i sec, colpeja i passa, i deixa'm rígid i oblidat en l'oscuritat. D'aquesta manera, Shevchenko es convertí el 22 d'abril de 1838 en un home lliure i amb 24 anys va ingressar a l'Acadèmia de les Arts a l'estudi de Karl Brylov i va rebre una medalla de plata per un paisatge que pintà. Dos anys més tard guanyà una segona medalla de plata amb el seu oli Jove captaire donant de menjar un gos. Heus aquí un altre dels seus poemes. No hi ha diferència per mi. No m'importa si viuré o no a Ucraïna, o si algú pensarà en mi enmig de la nit i la pluja estrangeres. No hi ha diferència per mi. En l'esclavitud vaig créixer enmig d'estranys, sense ésser arrossegat per cap parent meu. En l'esclavitud ara moriré i desapareixeré sense cap senyal. No deixaré el més mínim rastre sobre la nostra gloriosa Ucraïna, la nostra terra, però no com la nostra, cap pare li recordarà el seu fill ni li dirà Repeteix una oració per ella, per la nostra Ucraïna. La van torturar en el seu cau. No m'importa si aquest fill diu l'oració o no. Per mi és una gran diferència que la gent malvada i els homes malvats ataquin la nostra Ucraïna una vegada tan lliure i la robin i la saquegin a voluntat. Això és una gran diferència per mi. Sembla que cap a l'any 1837, Taras Shevchenko havia començat ja a escriure poesies, encara que fins que no fou lliure, ningú s'adonà d'aquesta faceta artística de Taras. A la biblioteca de Yerben Hebrinka llegia antologies del folklore ucranià i també de diversos poetes romàntics. L'any 1840 publicà la seva primera col·lecció de poesia anomenada Kobzos, el bard, que escrivia des de la seva època de serf. Era una col·lecció poètica plena de dolor pel sofriment del poble d'Ucraïna i la decadència del país, i va resultar una autèntica novetat també perquè estava escrita en ucranès, una llengua que només parlaven els músics, els pagesos, i considerada socialment un dialecte del rus. Més tard, Taras publicà el poema èpic històric Haidamaki sobre el moviment camperol ucranià de rebels cosacs ucraniesos contra els senyors polacs l'any 1768. Aquest mateix any, el 1841, guanyà la seva tercera medalla de plata per La gitana llegint la sort. L'any 1842 publicà una part de la Nikita Haidai i l'any 1843 va completar el drama Nazar Todolia. El 1844 va escriure Amalia sobre un líder cosac. Després de l'èxit d'aquestes obres, Taras Shevchenko va viatjar per Ucraïna i comprovar les dures condicions en les quals vivien els seus compatriotes i dibuixar l'àlbum Ucraïna pintoresca. Heus aquí un altre dels seus poemes. Jo en tenia 13. Jo tenia 13 anys. Vaig pasturejar xais, més enllà del poble, en el Lea. Potser fou la màgia del sol. O és que em va afectar? Em vaig sentir de goig vençut, com si estigués amb Déu. El temps per esmorzar havia passat feia molt de temps i encara sobre les males herbes em vaig recolzar i vaig resar a Déu. No sé per què fou tan agradable resar. Per mi, un nen camperol orfe. O per què tanta joia em va omplir allà. El cel semblava brillant, la fira del poble. Els xais semblaven alegrar-se'n. Els raigs del sol s'escalfaren però no es cremaren. Però no per molt de temps, el sol va restar amable. No molt de temps de felicitat. Vaig resar. Es convertí en una bola de foc i calà foc al món. Com si acabés de despertar-me, miro el poblet monòton i pobre i els cels blaus de Déu, fins i tot ells ja no són gloriosos. Miro els xais. Aquests xais no són meus. Observo la cabana on habito. No tinc llar. Déu no m'ha donat res, res en absolut. Vaig baixar el cap i vaig plorar amb llàgrimes amargues. I després una noia que havia estat classificant el cànem, no massa lluny d'allà, en el cànem va escoltar el meu lament i creuar el camp per consolar-me. Ella pronuncià una frase tranquil·litzadora i suaument aixugar els meus ulls plorosos i besar el meu rostre ple de llàgrimes. Era com si el sol hagués somrigut, com si totes les coses de la terra fossin meves. meves, les hortes, els camps i les arbredes, i rient alegrement mentrestant vàrem conduir els xais del mestre perquè beguessin. Oh, quin fàstic! Tanmateix, quan recordo aquests dies en dol, el cor de la meva breu vida, el Senyor no em va concedir viure i morir. Allí, llaurant, hauria mort. Amb la ignorància de la meva vida, no seria avui què faria. No estaria maleint a l'home i a Déu. El 20 de març de 1845, l'Acadèmia de les Arts li va otorgar a Taras Shevchenko el títol d'artista i aquest mateix dia demanà a la direcció de l'Acadèmia un passaport per viatjar a Ucraïna, que li fou concedit i amb el qual va passar tot l'estiu de 1845 recorregent el país d'una banda a l'altra, visitant-lo i pintant els monuments més famosos. De seguida li oferiren a la Comissió d'Arqueologia per treballar-hi i allà va poder aprofitar els seus coneixements pictòrics. Anem amb un altre dels seus poemes. El poderós Dnièper. El poderós Dnièper bramula i brama. El vent amb ràbia udola i delira. Fins al terra doblega els saucs i la muntanya aixeca onades. La lluna pàl·lida escolleix aquest moment per treure el cap darrere un núvol, com una canoa a l'oceà. Primer s'inclina i després s'enfonsa. Els galls canten per desvetllar-se al matí. Encara no hi ha un so de l'home. Els ducs, en les clarianes, criden les seves advertències i les freixes creixen i cruixeixen una altra vegada. Durant els seus viatges per Ucraïna, Taras Shevchenko va escriure alguns dels seus poemes més satírics i subversius, com Somni, La gran masmorra, Caucas i d'altres que va transcriure a la col·lecció 3 anys, que per motius obvis no va poder publicar aleshores. Taras Shevchenko, finalment, s'establí a Kiev, on s'uní a un grup de científics entre els que es trobaven Mykola Kortaminov i Pantaleimon Kulish. Amb ells i amb d'altres entusiastes van fundar la Germanor dels Sants Ciril i Metodi, una societat secreta política que abogava per àmplies reformes al si de l'imperi rus. Shevchenko i d'altres membres de la Germanor foren detinguts el 5 d'abril de 1847, després de que prohibiren la dita Germanor, l'enviaren a Sant Petersburg i en trobar-li el poema El somni, que criticava el govern del Tsar, fou enviat a l'exili prop d'Orenburg, als Urals, sota l'estricta vigilància i amb la prohibició d'escriure i pintar. Heus aquí un altre poema. Un reflex. El riu desemboca en la mar, però mai flueix. El noi cosac que buscava la seva fortuna, però mai la fortuna ho sap. El noi cosac ha deixat la seva llar, ha deixat els seus parents. Les aigües del mar esquitxen i fan espuma. Tristos pensaments pertorben la seva ment. Per què sense parar atenció marxares? Per què vas abandonar el teu vell pare i la teva mare gris? El teu amor, el seu destí? En terres estrangeres hi viuen persones estranyes. Els seus camins no són els teus. No trobaràs ningú per compartir les teves penes, malgrat l'hora del dia. A l'altra banda del mar descansa el cosac. El mar picat està angoixat. Va pensar que la seva fortuna seria beneïda. La desgràcia és la seva sort. En forma de V treu a les onades. Les grues se'n van a casa, el cossac plora i els seus batuts somnis de brossa estan plens de brossam. A l'abril de 1847, arrel d'una denúncia, detingueren a tots els socis de la germanor. I Shevchenko fou empresonat a una fortalesa a Sant Petersburg. Durant els interrogatoris, el poeta demostrà una gran fortalesa i autodomini. No denunciar els seus companys ni renunciar a les seves opinions. En els dos mesos que restà detingut a la fortalesa, continuà escrivint poesia que després recolliria en un llibre anomenat Els Casamotes. Dins els murs de la presó hi ha una peça lírica excepcional, L'or de les cireres del costat de casa, i expressar el seu amor infinit a Ucraïna en el poema Més igual si he de viure. Més tard, fou arrestat un cop més per participar en moviments revolucionaris i com a càstig fou reclutat a l'exèrcit i enviat a Orenburg i després al Kazakhstan com a soldat rus, on li prohibiren pintar i escriure encara que ell ho feia d'amagat. Aleshores es dedicà a escriure novel·les que publicava pòstumament com La criada, sempre relacionades amb la temàtica de rebeldia contra la servitud que caracteritzava els seus escrits més joves. També redactà un diari en rus, de gran valor per interpretar les seves obres poètiques i com a font de l'estudi dels seus interessos intel·lectuals. Després de 10 anys d'exili, els seus amics aconseguiren que l'indultessin i finalment va poder tornar a Ucraïna i a Sant Petersburg. Escriu aleshores el poema Testament, l'any 1848, poema que llegirem a continuació i amb el que acabarem aquest racó de les lletres. El maig de 1859 li donaren permís per anar a Ucraïna, però un cop més l'arrestaren acusat de blasfèmia i va haver de tornar a Sant Petersburg. Taras Shevchenko passà els últims anys de la seva vida escrivint poesia i pintant, però a causa del seu exili la seva salut es deteriorà i morí a Sant Petersburg el 10 de març de 1861. Les primeres traduccions dels seus poemes, principalment al polac, al rus, al txec i a l'alemany, van aparèixer mentre era viu. A la dècada 1990, parts del seu poema Capsar havien estat traduïdes a més d'un centenar d'idiomes. La seva obra legitima l'idioma ucraniès com a llengua de cultura, que fins aleshores molts havien considerat un dialecte del rus. Uns quants músics inspiraren la seva obra, com el compositor austríac Eusebius Maninescus o el grup de heavy metal Truk, que ha musicalitzat diversos dels seus poemes. Acabem amb el poema Testament. Testament. Quan em mori, enterreu-me en una tomba alta, enmig de l'estepa, de la meva adorada Ucraïna. Així podré veure els amples camps del Dnieper, les seves agitades represes, i podré sentir també com bramen les seves aigües. I quan el riu s'arrossegui travessant Ucraïna fins a la Mar Blava, tanta sang adversària aleshores, deixaré els camps i les muntanyes i volaré cap a Déu i alçaré la meva plegària. Però fins que això arribi, de Déu no en sabré res. A mi enterreu-me, però vosaltres de peu manteniu-vos. Esbarreu les cadenes que us lliguen, i amb la impura sang vessada, la llibertat sagrada esquitxeu. I ja en immensa família, família lliure i nova, no oblideu en recordar-vos en de mi amb una bona paraula. I d'aquesta manera acabem avui el racó de les lletres. Esperem que us hagi interessat. Bon cap vespre i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.